La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda, que la gent no s'espanti, eh? Que ho hem fet més llarg avui, això.
Sí, m'agrada ser aquí després de les 5 de la tarda. No sabia què passava aquí després de les 5
doncs
de la
mira,
tarda.
Doncs mira, seguim programa.
Sí, sí, mira els ja dos, està. Que nosaltres seguim treballant.
I ja ho tenim, exacte. Sí, sí. I bàsicament és això. Escolta, fem un resum de tot plegat una mica?
Sí, estàvem fent el semi...
El quartel.
El quartel. El quartel, que era la semifinal four.
Sí? Uau. De... Que dieu compliquem més, això, eh?
Sí, la... sí, sí, però és bonic. És bonic complicar-ho. Que era les festes de Gràcia contra Sant Jordi, contra el Carnaval de Solsona, contra les festes d'altura.
Tots junts allà, eh?
De moment, tots allà. La menys original hem decidit que era Sant Jordi, sí. I la que és més prescindible, que aquesta és bastant dura...
Us heu posat...
Aquesta és duríssima.
És dur, eh?
Aquesta és duríssima.
Més prescindible és Carnaval de Solsona.
És el Carnaval de Solsona. Anem a l'evolució, el que he titulat com a evolució.
Val.
Quin és... creieu que aquesta festa se seguirà fent d'aquí 100 anys? Vale? Si creieu
quina
que...
sí?
Quina sí? Sí?
Però hem d'assenyalar sí. La que sí o la que no?
No, o sigui, al final... Ja. Al final és que és complicat.
Sí.
Al final assenyalarem a la que no.
Val.
A la que creieu que morirà abans.
Ho tens fumut, eh? Ja t'aviso ara.
Bueno, no pensis, eh?
No.
La meva se la celebra tot Catalunya, la teva només a un barri de Barcelona.
La meva porta 250
anys. I també una mica...
La meva 300.
La meva mica... més...
Què està fent aquesta festa per innovar una miqueta, no? Que no es quedi allà amb els quatre senyors carques que decoren carrers o que porten el gegant.
Correcte. Va. O que pengen el burro.
Doncs sabeu? O si és més autèntica o més de poble... Va.
Comença la Núria, ara.
Comença la Núria.
A veure, hi ha constància que les festes d'altura estan documentades al segle XIV. Per tant, tenen història, eh? Diuen a partir del 1636. No us ho puc corroborar, és a dir, és informació no contrastada, perquè jo no estava viva.
Com la de la tonyinada, no? Que no es pot contrastar,
no? No, la tonyinada sí, home, sí. A més, ha rebut diversos reconeixements, les festes d'altura, us he de dir.
Fixa't.
De música, no?
No, no? La festa com a tal. Espera que no us trobo.
Que són patrimoni de...
Sí. Festa d'interès nacional de Catalunya, mira, el 2010.
Fixa't.
Que això fa que es conservi una miqueta.
Veus?
Clar.
Però la gent...
Digues.
No, vull dir, la gent que porta els gegants i els cavallets i els capgrossos i això és sempre la mateixa, això...
Sí, clar. Però es va modernitzant, no? Jo
clar,
penso.
Entre les noves generacions.
Que és familiar, sí. Això
també passa amb el Carnaval de Solsona.
Anava a dir, Solsona no deu
tenir... I sobretot les festes d'altura, ja per anar acabant, destaquen molt també per la música, eh?
Clar,
atrauen sí, a molta gent pels concerts. Sí, sí, sí. De fet,
i molta gent jove, no? Que això és important.
Correcte. El 2012 va rebre el Premi Art com a millor programació musical de festa major. Clar. Això no ho pot dir imagina't. Tothom.
Això
que... encara competirà amb el mercat de
música viva de Vic. Sí.
No, però vull dir, hi pot anar des d'un nano ben petit a veure els gegants, fins a una persona de la meva edat als concerts, fins a en Joan Trias de la tonyinada.
Hi
ha espai per tothom.
Apunta'm per la tonyinada de l'any que ve.
L'any vinent et convido.
La Núria tenia la toia de defensar les festes d'altura.
I l'ha defensat molt bé.
Ho està fent.
Sí.
De forma espectacular. Per què el Carnaval de Solsona? El Carnaval de Solsona sí que sou quatre portant el gegant.
Ara.
I cada cop hi ha menys gent a Solsona.
Que hi ha gent que fot hòsties com a pans, eh?
Pel Carnaval de Solsona, molta gent que treballa aquí a Barcelona i arreu de Catalunya i també fora de Catalunya es demanen festa per anar al Carnaval de Solsona.
Però els mateixos de Solsona.
Sí.
No, i molta gent de fora també.
Sí?
Sí, i tant.
Tu creus que han de votar una festa que fa que els treballadors de Barcelona deixin de treballar un
molt
dia.
Molt bé, Joan, molt ben dit.
Efectivament que sí, perquè necessiten descansar també la gent.
Ai.
Necessiten un bon carnaval que els animi la vida.
Quina deshonra.
Sí, i a més, jo crec que la gent vol continuar que un ruc els hi pixi sobre. Vull dir...
Home,
és més, una cosa.
Va ser
dels primers carnavals a fer-se
a Catalunya
després de la dictadura.
Això és important.
Fixa't. Ara,
això és important.
Ara tocat.
Això sí,
ara
més tocat. Que allò de la festa ens convenç.
Aquella paraula tan maca que és resiliència.
Ara exactament.
Tocat. Aquí.
I a més tenim un dels... Mira el ruc.
Mira'l. Ha baixat de Solsona.
Si vam fer un concurs i tot,
sí?
De bremadors, perquè s'ha d'anar canviant també.
Tu sabries fer de bremador?
No.
No? Ni pel punt?
No.
Pel punt tampoc?
No. Aviam.
No en sé.
Intentem-ho.
No en sé. És una tècnica molt, molt difícil.
Com faria l'asa, va?
Un bremet.
Silenci,
aviam.
És que a més s'ha d'agafar els llavis així.
És un segon, això.
Prova-ho.
No. No.
Ho he intentat. Tenim el rucafònic de Solsona.
Exacte. Sisplau, guarda'm aquest tall, no? Gràcies. No, passa res.
Ja, per anar acabant.
Què?
Les festes de Gràcia, clarament, abans que Sant Jordi, perquè Sant Jordi es fa a tot Catalunya. Sant Jordi.
Primera referència documentada.
Nostre patró. Primera referència documentada de Sant Jordi és la llegenda. Això és l'any
menys... I això no es pot superar, eh?
De festes de Gràcia, 1817.
Això és bastant nou.
Però et diré una cosa que no podeu dir cap dels que esteu aquí, per sort. Vam començar celebrant festes de Gràcia quan Gràcia era vila.
I
després
ara...
va venir el monstre a Barcelona.
I ara ja sou barri.
I ens va engullir.
Si veu començar sent poble.
Sí.
Ara sou barri.
Ara sou barri.
Pues això va decaient, eh?
No, perdona, i som districte.
Sí, sí.
Som
districte.
La festa va...
Encara m'ho poses pitjor.
Mira, districte.
És que...
Districte
vol dir, per fer-nos en una idea, districte vol dir que viu més gent a la vila de Gràcia com a districte...
Que al barri de Gràcia.
Que la resta de festes juntes.
No és veritat.
Jo aposto que d'aquí menys de 50 anys, mira què et dic...
Desapareix.
D'aquí menys de 50 anys, les festes de Gràcia es passaran a dir les festes del barri de Gràcia de la Mercè.
Mentida.
I mentida. Ho ajuntaran tot. I passarà de finals d'agost a setembre.
La gent seguirà omplint els carrers de la Vila de Gràcia...
Però,
per veure els magnífics decorats que fan els seus mateixos veïns amb les mans cada any.
Però la Mercè es farà nou.
No, home, no.
Anem a votar. Quina creieu que és la festa que desapareixerà d'aquí menys? Mira, una cosa. No, a la de 3,
Una cosa. Perdó. Nosaltres no desapareixerem, bàsicament, perquè si ja no vam desaparèixer amb el franquisme, imagina't.
Va, eh?
Ai.
Una, dues, tres. I, atenció, sí, les festes de Gràcia...
Guanya Gràcia.
Hi ha dos vots, el meu i el de l'Andreu.
Bueno, guanya.
Contra festes de Gràcia.
Sí, exacte.
El Joan ha votat que Sant Jordi, una la Núria cosa, ha votat que el Carnaval de Solsona.
La que guanya ara aquí és Núria.
Sí.
Uau!
Sense voler-la defensar, he guanyat!
Festes d'altura, cap vot negatiu, eh?
Cap vot, sí.
Que ho sapigueu. Ara tot és a les mans de...
Del nostre estimat públic.
No, va dir dels nostres usuaris. Que poden votar a través de les xarxes socials.
Efectivament, podran votar, sí.
De l'Instagram.
Ells no s'han d'equivocar, ells no han de votar la pitjor, han de votar la millor.
Clar.
O sigui,
exacte.
És vot positiu, eh?
O sigui, ara no heu de votar les festes... Hem de fer el que hem fet nosaltres, no votar les festes d'altura.
Exacte.
Sí. Perdoneu, no es deia tonyinada, torinada.
Ah! Només per això ens ha enganyat perquè no la votéssim. Fixa't.
Ostres, perdó, he tingut un crucer de lletres aquí.
És que li agrada molt la tonyina, per això.
Sí.
M'estranyava a mi, dic, no tenen mar d'on surt la tonyina.
Ai, per favor, quina vergonya, eh?
Passa
no,
res.
No, ostres, perdoneu, eh?
No.
Déu-n'hi-do.
Ens quedarem amb la tonyinada de la festa.
Només per això mereixem guanyar.
Ara.
Uf,
ara. Anem a l'autoagenda?
Va, som-hi.
Va, què ha de fer la gent si vol fer alguna cosa aquesta setmana?
Doncs molt fàcil, us porto la l'autoagenda per poder triar entre activitats de diferents d'arreu del territori. Ai.
Tira-m'ho, José, allò, tira-m'ho. No, sí, ho tenim? No.
No,
què és
tira.
Això que sol?
Espera. Ara.
Ara sí, va, i comencem amb...
Hi ha poca varietat, avui.
Sí?
Vinga.
Val. Sant Joan, felicitats a mi mateix.
Entrem a la setmana amb menys hores de foscor de l'any i ho celebrem amb fogueres...
S'ha dit
dia...
mai, això, eh?
No s'ha dit mai?
No.
Pues mira, ja ho dic jo. El dia 23 de juny, el solstici d'estiu. Teniu mil coses a fer, no acabaríem mai, cada poble té la seva revetlla.
Sí.
Però de les més grosses i les que fan més festa major, una d'elles és a Valls, o Palamós, allà a la platja, que acaba tothom estarracat allà al terra, que sempre n'hi ha un que està flotant per allà al mar, que l'han de treure, que llavors...
Tota la raó.
És veritat, és veritat.
Quan, això... Pues, tens el 23, que la flama del Canigó encendrà totes
Home,
les fogueres del país.
Un clàssic. Per cert, deixa'm recomanar també que la gent vagi a Alacant, jo que tinc família a Alacant.
Correcte.
Perquè són les, fogueres, i saps què s'hi menja a Alacant per les fogueres?
Tonyina.
Coca de tonyina.
Oh!
Anem cap a les Falles, a Isil, o la festa de Sant Joan a Ciutadella.
Sí, una cosa i l'altra. Festes també relacionades amb Sant Joan, però una mica més diferents, eh? La baixada de Falles d'Isil i altres indrets de la Vall d'Àneu a la nit del 23 de juny, preciós. I també celebraran Sant Joan, però diferent, a Ciutadella, a Menorca, eh? Allò que fan els cavalls, que hi ha molta gent i fa molta por.
Sempre aixafen algun peu, una coseta.
Sí. Exacte. O Sant Joan, o acabes flotant al mar, o
amb un cavall a sobre.
Amb un cavall a sobre. Passi el que passi, aquesta setmana no us avorrireu.
Jo pensava que això el cavall a sobre era més divisa. Passem a Tarragona.
Muralles de Tarragona.
Tarragona...
Sempre
clar,
hi ha coses.
És que si a Reus són fogueres, petards, etc etc, de Tarragona hem de destacar la Diada Castellera de Sant Joan.
A la plaça de la Font de Tarragona, que és la plaça major. Però
ho diuen així, eh?
La plaça de la Font.
Anem a la plaça de la Font.
Anem a la plaça de la Font. Sí. Això ho diu un altre que ahir va estar trist.
També.
El dia 24, al vespre, hi ha la Diada Castellera amb totes les colles de Tarragona, que no són poques. Totes són xiquets.
Sí?
Perquè allà en diuen xiquets.
Ah.
Els xiquets de Tarragona, la colla jove dels xiquets de Tarragona...
Aquesta és bona.
Aquesta és bona.
Em costa això.
Aquesta és bona.
Aquesta posa.
Els xiquets del Serrallo i...
Ai, el Serrallo.
Els castellers de Sant Pere i Sant Pau.
Saps què tenen, el Serrallo?
Tonyina.
Tonyina. Ah. Fixa't.
Com aneu, les festes del Tour.
Aneu a Tarragona. Escolta'm, a veure...
La Diada Castellera.
La Diada Castellera. Al balcó del Mediterrani... I a menjar tonyina.
I a les muralles.
Ara, sobretot. Gràcies, Marginet, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Us bon vin a tots.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 6:45 del matí i a 6:00 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí, la informació bàsica en 11 minuts i a 6:00 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia, a 6:45 del matí i a 6:00 de la tarda, a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Dinou minuts i mig que passen de 5:00 de la tarda. Leo Espluga, què tal, camarada? Com estàs?
Bé, trobant a faltar l'aigua de Barcelona.
Ah, clar!
Avui no ha sonat. Clar, bueno, ha sonat. Però jo no m'ha precedit.
Però, clar, és que hem tingut un problemet avui.
Perquè han fet.
En aquest estudi tot ha anat com una mica més tard. En fi, va, avui ens planteges l'utopia, eh?
Sí. Està bé, no? És interessant el tema.
Home, venint de la formació dels consistoris aquest cap de setmana, està molt bé que tractis l'utopia.
Ostres, és veritat.
Jo crec que el primer que hauríem de fer per plantejar-nos tot plegat és definir, no?, l'utopia. Què és l'utopia?
Bueno, l'utopia podem fer com la trampa etimològica, no? Que utopia vol dir utopos, que topos vol dir lloc, i utopia vol dir literalment no lloc, no, diguéssim, és un no lloc. És aquell lloc que per definició no pot ser, no pot existir, no pot estar. No, és bàsicament, això seria com l'utopia. Clar, ara bé, quin és el sentit de l'utopia? Doncs imaginar... una societat el més perfecta possible, seria, no? O sigui, com el més ideal possible, el més paradisíaca possible.
Que hi hagués pau a tot arreu, no? Que bueno, hi hagués problemes econòmics...
Això pregunta-li a Hitler, aviam, què és la...
Bueno,
clar, vull dir... No, però... Vull dir que l'utopia...
Depèn de la persona que l'usi, no?
Expressa...
El desig.
Els ideals...
Sí.
Assolits, no? És a dir com, seria com la totalitat de les lluites i els objectius i les finalitats assolides en un estat com de permanent... el paradís, seria com el paradís, una altra vegada, no? És a dir, si per tu els ideals més importants són com la igualtat, la pau, la llibertat, doncs una utopia seria una societat on això és possible i és funcional, no? L'utopia és un gènere com pròpiament modern, o sigui, com no existeix gens la modernitat, sobretot perquè... Això és curiós. Fins la modernitat es considerava... allò idíl·lic era sempre formada part del passat. No? Diguéssim, és com... pels grecs és com l'arca perdida, o sigui, com aquella illa perduda, o el que sigui. Però amb la modernitat comencen a aparèixer les utopies, no? Especialment a la literatura anglosaxona està molt més present que no pas la literatura que podríem dir hispànica o llatina. És algú més del món anglosaxó, pròpiament dit, encara que el pare de l'utopia és a França, més o menys, a l'època de Lluís XIV, juraria, ara estic tirant de memòria, vull dir que això es pot fer fact-check i potser que estic malament. Però, al final, no se sap ben bé si l'origen de l'utopia, la primera obra, no se sap si és irònica o no és irònica, perquè l'escriu una... O sigui, és, perquè clar, això ja dir-li ja o no lloc, vull dir, sempre està el joc de la ironia, i però s'ha de dir que l'utopia ha servit, almenys serveix fins al segle XX, fins a principis del segle XX, l'utopia serveix com a... gairebé com a manifest, no? O sigui, com imaginar una possibilitat per la qual hem de lluitar, no, diguéssim. Uh-huh. És a dir, jo què sé, hi havia l'utopia... A mi de les que més m'agrada és l'utopia de Llibertàlia, que és una utopia pirata, que es diu a l'època que hi havia com una illa pirata on la gent era com lliure i allà anaven els pirates i com no tenien amos ni esclaus ni vivien tots com de manera horitzontal i compartien les coses. Estava bastant bé, la veritat, molt bastant.
American anarquista, tot plegat, eh?
Sí, bastant. No? Llibertari, sobretot. Sí, un anarquisme molt llibertari, molt poc sindicalista, diguéssim, en aquest sentit. Està molt bé. I l'utopia, doncs, té aquest esperit, no? Aquest esperit com més fantasiós, especialment és molt conegut tota l'època de... Justament abans de... Quan Marx comença a escriure, abans de Marx una mica, el que se li diu al socialisme utòpic. Uh-huh. D'aquí el famosíssim text d'Engels del socialisme utòpic o el socialisme científic, no? Que és com bastant... Però en aquell moment hi ha molts socialismes utòpics on es parla d'aquell com... estat natural, socialista, primitiu, del qual hauríem de retornar, i en tota una sèrie de comunes, especialment... També té a veure amb el colonialisme, perquè hi ha el descobriment de les noves terres, no? Diguéssim, el nou món que es descobreix, i per tant tenim un nou territori que no té tradició i... Bueno, en plan, que la té, però ens és igual. Diguéssim, perquè hi ha els natius, evidentment, no? Però que pels occidentals no hi ha tradició i, per tant, es poden fer experiments polítics. No es pot anar al nou món i provar de crear, doncs, societats, no? I es fan com molts experiments, moltes comunes, que moltes duren una generació, dues generacions, algunes fracassen abans, agrònomes i demés. Però una de les coses que jo crec que sempre és interessant de les utopies i les distopies, i crec, sobretot a pensar, és el present, és que, bueno, doncs ja ho he dit, no? L'antítesi de l'utopia seria la distopia. I, curiosament, la distopia és un gènere literari, no?, que té un auge absolut al segle XX, especialment després de la segona meitat del segle XX. Els últims pistoletazos, diguéssim, de l'utopia seria el cientisme soviètic de principis del segle XX, on es parla d'utopies comunistes per tot l'espai i de més, on se supera l'edat, la penya viu mil anys i tot això, però després de la Segona Guerra Mundial, especialment, la distopia comença a ser un gènere com molt popular i l'espai polític que ocupava l'utopia el comença a ocupar la distopia. Uh-huh. No? I comença això de, en canvi de pensar un futur millor, pensem un futur xungo perquè, ei, no anem, estem anant cap aquí, hem d'evitar aquest futur, o sigui, hem d'evitar la catàstrofe. Seria, com
precisament per això, Leo... Creus que... I salto, ja sé que salto endavant, eh? Ens parlaves del segle XX.
Sí, sí, digues.
I parlo de dia d'avui. Precisament per això creus que triomfen més les sèries distòpiques que estem veient amb grans volums? Years and Years em ve molt al cap, eh? Uh-huh. Davant de sèries que puguin ser un món utòpic?
Que és que el món utòpic és que et dic, imagina't en alguna i no et ve al cap res. Perquè el curiós de tot això és que això ja se sap, és una cosa que està... Ara faré com aquí, t'has fet un salt davant i faig un salt super enrere, però ja està present amb Dante, i molts analistes de Dante diuen que és una cosa que hagi llegit la Divina Comèdia de Dante...
És difícil, eh?
A mi m'agrada molt. Crec que és un text molt bo.
Jo reconeixer, jo m'hi vaig posar...
S'ha de trobar una bona traducció.
I vaig suar...
S'ha de trobar una bona traducció, o sigui, com és important. Però s'entén bastant en italià, inclús, eh? Perquè és com l'italià antic, però té molt ritme. Però el cas és que tu estàs llegint l'Infern, i l'Infern és com molt real, no sé com explicar-ho. O sigui, com que és molt creïble, no? Com explica l'Infern, les ànimes, i el turment, i de més. Però després, quan arriba al Paradís, és raro, perquè està constantment escrivint. No tenia paraules per descriure això. Vaig veure això i em vaig quedar en silenci. S'escoltaven uns sons que no podria descriure. O sigui, com constant... Uns colors que no puc imaginar.
Tan meravellós que no...
Exacte. I llavors se sent fantasia. O sigui, com, i això per què? Perquè el món s'assembla molt més a l'Infern que no pas al Paradís. Però és real, això, diguéssim. És molt més fàcil d'escriure una cosa xunga i dolorosa que no pas d'escriure com una cosa feliç, perquè lo heavy és que quan escrivim, quan fem una utopia, ràpidament comença a tindre aires distòpics. No sé si m'explico. O sigui, com quan imaginem aquesta societat perfecta, comença a tindre un aire maquínic, artificial.
Perfecta.
Sí, un rotllo...
Hi ha algú que falla.
Exacte, algú no quadra. Però això per què? No? Perquè no acaba de començar. En canvi, la distopia és molt fàcil, sobretot perquè tu mires el món i, clar, o sigui, en aquest sentit, les distopies funcionen molt més però perquè ens apel·len molt més. Mm. I són molt més temptadores perquè ens veiem molt reflexats de les distopies. No? Per això com, venia a parlar com del ciberpunk una mica, que és un gènere que fa anys em vaig interessar molt.
Ciberpunk?
El ciberpunk.
Què és això?
El ciberpunk és com un gènere que té molt auge, sobretot a finals del segle XX, mm-hmm. Més o menys. Bueno, Blade Runner, diguéssim, seria ciberpunk. Val. No? O sigui, com que és del llibre de Philip K. Dick, de Sueñan los androides con ovejas uh-huh. electròniques, que és quan comença a haver tot el món digital, informàtic, de les computacions i de més, es comença a crear tota una literatura que versa sobre, bàsicament, un capitalisme ja global, no? Un món de corporacions digitalitzat, on el diner és de poder, les corporacions tenen el poder, i la gent veu sumida en una pobresa, però digitalitzada, no? Que és una mica com cap on ens dirigim. Uh-huh. I les distopies, a mi el problema que tinc amb les distopies és que, tot i ser molt interessants i servir com a advertència, perquè l'objectiu de la distopia és fer això, és com fer una advertència d'ahir, ens estem encaminant cap aquí, hem d'evitar la catàstrofe. El problema que jo veig i que molta gent col·loca, sobretot des del present, és que la distopia és com, portem molts anys escrivint distopies i això no està funcionant. És a dir, perquè tenen un efecte paralitzador. Val. Tenen un efecte paralitzador perquè és terrorífic, és com que ho parlàvem algun dia amb el canvi climàtic, això. I llavors, sembla que virtualment vivim ja un simulacre de ciència-ficció distòpica.
No sé, en comptes de posar-hi solucions a aquella possible distopia, el que fem és paralitzar-nos i deixar-ho tot en stand-by.
Exacte, perquè les distopies són tan fàcils de fer-les tancades que... És a dir, per exemple, 1984, no? És una distopia, vamos, archiconocida. Mm-hmm. És un llibre que...
Daniel Seijó creu que es va escriure el 1984.
És veritat. És veritat. Pobre Orwell, eh? O sigui, el teu...
És així, és així.
Ministeri de la Veritat.
No fa gaire setmanes. I...
És veritat. Doncs és un llibre que és com tan perfecte de construcció que serveix per dir, ei, si hem d'evitar això, però si es dona, està escrit de certa manera que no és possible... O sigui, com 1984 és un sistema tancat. És a dir, com si passa, ja l'hem cagat.
Ja està. Exacte. Si arribem a aquest punt,
exacte.
No hi ha tornada enrere.
Exacte.
Val.
I les distopies ens donen sobretot aquesta sensació de que ja estem a aquest punt una mica. Bona i que per tant, no és, que és inevitable. Donen una sensació d'inevitabilitat, per tant, paralitzen l'acció política i el canvi. En canvi, per això, avui diu una mica com Úrsula K. Le Guin, que és una escriptora del segle XX, boníssima, bàsicament una de les grandíssimes dels Estats Units, ultra reconeguda, que no es van dur el Nobel perquè, bueno, jaja, és una escriptora de fantasia i ciència-ficció, superimportant, a mi m'agrada molt, 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 perquè cultiva un gènere que acostuma a ser hipermasculí, com és la fantasia i la ciència-ficció, que són gèneres molt masculinitzats, i hi ha, sobretot, amb una ideologia molt masculina, molt masculinista, no? Sobretot que té més jerarquies, guerres i a més, i ella li dona com un altre caire, i ella sí que escriu una mica utopia, escriu algunes utopies de ciència-ficció, però no acaben de ser utopies, tampoc, eh?
No?
No, perquè...
No és tot perfecte.
No és tot perfecte. Val. O sigui, com inclús... Això se n'hi diu que tenim una... El sistema actual, com aquest capitalisme, ens fa una obstrucció d'imaginació. Quan es diu que hi ha un capitalisme del desig, un capitalisme de la... És que no podem imaginar. Uh-huh. Aquesta gran frase de Jameson, utilitzada per Fisher i utilitzada per Zizek, que és més fàcil imaginar la fi del món que imaginar la fi del capitalisme, vol dir això, que tenim un problema d'imaginació. No sabem imaginar una alternativa, no la sabem pensar. Tenim una mancança creativa. Vull dir, no som suficientment creatius pensant una alternativa. Ho parem constantment amb les lògiques del present i llavors no podem pensar una
alternativa. És boníssim, això. Boníssim, això que estàs dient, perquè entra en relació directa amb com acabàvem la secció de la setmana passada, que si te'n recordes, Leo, parlàvem molt d'això, de que alguna cosa fa pensar que la societat o el sistema s'està movent cap a un altre lloc, però no sabem ben bé quin és.
Exacte. Llavors, hauríem de fer un esforç...
Som en incertesa.
Exacte. Llavors, és moment de això se'n diu molt, d'imaginar... I la necessitat d'imaginar alternatives, no? Sobretot com... Que això ve una mica com de Mark Fisher, que té el llibre famosíssim que és Realismo, capitalismo, no hi ha alternativa, i és on ell planteja aquesta necessitat de creativitat, de vinga, som-hi. O sigui, com anem a imaginar com... certes utopies, no? Sobretot perquè avui dic una frase molt maca, que és d'Eduardo Galeano, quan li van escriptor hispanoamericà conegudíssim, quan li pregunten que per què serveix l'utopia, no? I ell diu com, l'utopia està en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y diu, pues para eso, sirve para andar.
Hòstia, és que aquest vídeo me l'he trobat a xarxes socials fa ahir.
En sèrio?
T'ho juro.
Hòstia, fort, eh? No et vaig dir res, a més.
No.
O sigui, home, això és... Hòstia, fort, que fort. Doncs... Pues,
a mi em va semblar meravellós.
O sigui, com és la idea de l'utopia aquesta, de com... Vale, sempre està llunya, però com a mínim et posa a caminar, i en aquest sentit sempre hi ha una tensió, i amb això jo sí, crec que...
Que no t'hi acostis no vol dir que avancis.
Exacte, que no avancis. Exacte, no? I això és una cosa que és important recordar, perquè... I aquí hem parlat moltes vegades d'història, i del final de la història, i del de sistema que arribarà, i el paradís que arribarà, i de més. I és com, encara que no arribem, està bé tindre un objectiu per quan venim dirigir-se, no? Que en aquest sentit és una cosa com... una tensió molt filosòfica que hi ha, i una cosa que és aristotèlica, que Aristòtil diu que el fi i la finalitat són el mateix. És a dir, com... La finalitat és l'origen de la causa de l'acció. Vull dir, quan hi ha una finalitat, és el que acciona. Vull dir, si tu no tens una finalitat, no actues. Tu actues per un fi. En aquest sentit, és important veure quin fi hi ha. I, per això mateix, a la filosofia, sempre hi ha una espècie de tensió irresoluble entre el ser i el deure ser. És a dir, entre com són les coses i com haurien de ser. Perquè, clar, com haurien de ser les coses, el deure ser parteix del ser. Per tant, ha de ser realista, en aquest sentit. Però... Si no és suficientment creatiu, no pot canviar res. Llavors hi ha una tensió aquí entre la ficció i la realitat, que si vols un dia, com ja parlaré més d'això en concret, perquè és un tema com prou interessant.
Anem al tuit, Leo?
Anem al tuit.
Mira, avui te l'han donat.
Sí, no l'he llegit. Ostres, no? Aquest tuit,
14 de juny.
Criminal, Criminal. Absolutament criminal.
És que jo estic a favor, però en part. En part. Diu Leo Espluga, el gin tònic en taza, en copa de balón, és fetichismo, perversión i barbària adinerada.
Uh-huh.
Jo estic absolutament a favor de que en copa de balón no, sisplau.
No.
S'ha d'acabar, això.
Això està reservado, això és de juventudes al PP, tio. Bueno, veies, vas veure les promeses que feien l'altre dia? Per les joventuts?
Sí, sí,
reservado joventuts. En discoteques?
Sí.
Descuentos de viajes, no sé què?
Descuentos en chupitos.
Home, clar.
Sí.
Home, jo així també milito,
tio. Les noves generacions de Madrid.
Una militància guapa, eh?
Però clar, en tassa?
No, amb tassa, això és el que em mola de la tassa. Que la ceràmica
manté
el fred que flipes de bé.
Veus?
És per això, o sigui, com el vidre... Bona. El vidre perd molt ràpid temperatura.
Tot i així en tassa, no?
Està guai. Sí? Té un rotllo així, escriptor deprimit, de l'Amèrica profunda.
Ho provaré.
Rotllo cowboy que...
Rotllo
cowboy que ja no puede montar.
Que queda molt...
Saps? Com Bella Glòria. Una Bella Glòria que està allà amb la tassa, fotent-se el whisky i tal.
Queda molt camarada, això, eh?
Sí,
rotllo cowboy.
Rotllo cowboy.
Està bé. Jo he triat avui una música, no sé si me la compraràs, eh? Però jo he triat la música amb la que jo em faria el primer gin tònic de l'estiu.
Ostres.
És aquesta.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
Què? Me la compres o no?
Aviam, és que tu el que... Tu no vols prendre un gin tònic. Tu vols protagonitzar la campanya de gin tònic de l'estiu. O sigui, en blanc i negre. Tu vols veure't en blanc i negre...
Una mica, eh?
Home, amb un traje de collons...
Ara m'has pillat.
Hombre.
Una mica Nuncio Martini, eh?
Sí, és el rotllo. Jo també voldria, eh?
Sí?
Home.
Segur, una campanya publicitària...
Exacte.
Vol? Som aquí. Leo Espluga, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana. No, vens dijous.
Ens vinc dijous.
Vens dijous. Leo Espluga, que participa en el debat sobre intel·ligència artificial, tindrem un especialista en dret pel que fa a intel·ligència artificial, un especialista en ètica i un especialista en intel·ligència artificial, i Leo Espluga, que ens hi posarà també
la
visió filosòfica.
A fer la mosca cojonera.
Ens serà molt bé. Leo, fins la propera, que
vagi
molt bé.
Vagi molt bé.
Feel. Send out the pine, you know how.
Ràdio Estel.
El risc d'incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra?
Foc off.
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off.
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off.
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off.
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Els dilluns són Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
Vuit minuts que passen de 6:15 de la tarda. Avui farem edició partida.
Sí, edició express.
Maria Broncova, què tal? Bona tarda. Eh?
Molt bé, amb moltes ganes.
Et passo ja d'allò de divulgadora musical,
però ara
directora...
que ja t'ho saps, d'escena, especialitzada en òpera.
Exacte.
Ara que ja t'ho sabies,
veus?
Has vist? Ho has dit tu.
És no, que volia anar ràpid.
Va, no sobi.
De què parlem avui, va?
Doncs va, és un tema que vam encetar quan vam fer aquell repàs a través de la història de l'òpera i que vaig prometre que parlaria perquè, si més no, curiós, genera molta curiositat. És un dels temes més peculiars del món de la lírica i sí, avui, senyores i senyors, parlem dels castrati.
Que és un tema que m'apassiona.
Ho sé, és que és molt curiós. És una
molt.
Sí, és que és molt curiós.
Molt, 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 molt.
És
I algun
molt
dia
curiós.
Voldria que m'expliquessin un castrati, si aconsegueixo parlar-ne amunt, com per exemple Filip Jaroski, que és per mi el millor castrati que hi ha.
No, són castrati, que,
exacte,
aquí està el tema.
Que hi ha aquí. Contratenor, el
són
millor contratenor que hi ha al món.
Exacte.
Però m'agradaria que m'expliqués molt com ho fa tot plegat, perquè és que, clar...
No, és una tècnica tremenda.
Brutal. Filip Jaroski, a més, que, com saps, Maria, canta així... Sí. És el que estem escoltant, eh?
Sí, senyor.
El
correcte.
Que estem escoltant és Filip Jaroski, però tu, si li fas una entrevista...
El tio parla així.
Correcte.
Té un vozarrón.
Té un vozarrón.
Molt bèstia.
Sí, 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 no, és una meravella.
I aconsegueix això que estem escoltant, que és meravellós.
Correcte. El que passa que avui no parlarem dels contemporanis, sinó dels que generen
dels
més curiositat.
Antiguets, eh?
De los antiguitos, de los que... A ver qué les passa a estas persòniques.
Doncs va.
Vinga, va, som-hi. Mira, l'autèntic origen dels castrats es remunta a l'Alerta, que és tot TNT, al segle IV, a Constantinople, que és la part oriental de l'imperi romà, i però allò eren coses que feien. Perquè l'autèntic apogeu i furor del tema es produeix a partir del segle XVI i durarà alerta prop de 300 anys.
Déu-n'hi-do.
O sigui, basta...
Això és una moda.
Això és una
tonteries.
Correcte, correcte. De moda passajera, poco.
Ara.
Tres siglos. Hola, què tal?
Clar.
Sí. Què passa? Doncs mira, que tot prové d'una carta als corintis, segons Sant Pau, que diu el següent. Com a totes les esglésies dels sants, que les dones callin a les assemblees. No els és permès de parlar-hi. D'acord? Què passa? Doncs que aquestes paraules provoquen que l'any 1588 el papa Sixto V prohibeix que les dones cantin dins de l'església. Claro, fuera. Pues no hablan las mujeres, pero tampoco cantan. Fuera, out. Nos las cargamos. Ai. Quin va ser el problema? Doncs que la música no estava feta només per cantants de registres greus. Clar, i passava que només els nens arribaven als registres aguts necessaris per interpretar els cants.
Blanques, que deien.
Exacte. Però què passava amb aquests nens? Doncs que creixien de seguida, els hi canviava la veu i tot era un engorro.
Clar.
I vam dir, solució. Calla, mira, es crea la capella pontifícia del papa Juli II que va autoritzar la castració per tal de mantenir cantants homes amb el que s'anomenava, com tu bé has dit, veus blanques. O dit d'una altra manera, volien veus agudes permanents. Això de nens canviant de veu, no. Ets, no.
Fatal, eh?
Què
no
vol dir?
Arribar als 15 anyets i fer...
No. Exacte, no.
Fatal.
Clar, per ells va ser una cosa que és un engorro. Això de cada 5 anys nens nous, fora. Val. Cantar les dones, fora. Mira, castrem gent. És una gran solució.
Clar.
I així ho van fer.
Mira,
així ho van
la solució va passar per la tisora.
Pues sí, sí, que havien tot, ¿verdad?
Ja ho tindríem.
Sí, ja ho tindríem. Però pues que així va ser. Terrible, però cert, així de dramàtic. Sí. Vinga, va. Us explico una miqueta d'on prové això de la castració i de les veus, perquè és ben curiós. El que succeeix és que la carència de testosterona durant la pubertat afecta el desenvolupament de les cordes vocals, però no... Alerta, que aquí està la clau important, no al creixement normal del tòrax i de la capacitat pulmonar.
Fixa't.
Clar, aleshores, què passa? Amb aquest procediment buscaven una veu superaguda i delicada, com era la femenina o la infantil, però combinada amb la capacitat toràcica i pulmonar d'un adult.
Clar, ho volien tot.
Clar, i què tenen? Tot. Resultat, veu increïble, com aquesta que estem escoltant. Eren veus brutals, i com eren tan increïbles, tan potents, tan delicades, tan tot, van saltar de l'església als escenaris. Clar, l'òpera va dir, què és esta fantasia? Yo quiero pa mí. Quiero tres, ahora mismo.
Sí, 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 sí.
I amb tota la raó del món. Així que era una cosa brutal i era la combinació perfecta entre delicadesa, potència, maduresa i força. Vale? Així que què va passar? Que el públic va començar a embogir, absolutament, com aquest que aplaudeix aquí. Embogien amb aquest tipus de veu i els castratis es van convertir en autèntiques superestrelles. Que si, vamos, Rosalía, és una cosa...
Rockstars, eh?
Però top, top. Era una cosa brutal. Així que també hem de tenir en compte que estem durant el període barroc. Què passa en aquest període? Que ja ho havíem parlat. La rimbombància, les floritures, la sobreornamentació, eren lo más. Així que imagina't, homes, amb veus de nen, amb la força d'un adult, i que a sobre amb tots aquests gorgoritos del cagar-se, doncs van provocar, mira, més eufòria que qualsevol grup de K-pop en les adolescents. És que no m'estranya que facin superestrelles. És la bomba, això. És
que m'encanta. M'encanta. Sí. Ja reconeixo que el que es feia era una autèntica barbaritat.
Ho és.
Però, clar...
Bueno, però aquest senyor té els testicles a lloc, eh?
Sí, sí, no.
Vull dir
que escoltem,
no,
sí.
Que se volvieron majaretis, sí, que no, sí, que hay otras formas de llegar.
Hi ha altres maneres.
No cal, no caldria.
Ja les explicarem, ja.
No caldria. Bueno, què passa? La qüestió és que es va convertir en moda, en una autèntica tendència. I moltes famílies van creure de cop i volta... No van creure, van veure l'oportunitat de sortir de pobres castrant els seus fills.
Ai, mare Déu, que es va posar en moda això.
Sí. Sí. O sigui, de fet, era superpopular que directament les famílies nombroses cedien un fill per la castració a veure si tenien sort.
Ai.
Directament. Bueno, si hay suerte, hay suerte. Mira, tenemos seis, pon uno, que lo castren.
Fixa't.
Brutal. Mira que durant tres segles es van de fer més de 100.000 castracions.
No ho puc creure.
Sí, sí, i com us podeu imaginar, els pares no tenien cap garantia de que un cop castrats aquests nens tinguessin bona veu o poguessin dedicar-se al cant.
Igual eren excel·lents matemàtics.
Absolutament, és que no et garantia res, era un vam a provar...
Un matemàtic castrat.
Sí, quítale los huevos a ver qué pasa, Pepe, que igual hay suerte. Sí, sí, terrible. 100.000, és una barbaritat, sí. És una barbaritat. I, a més, què passava? Que, de fet, d'aquests 100.000 castrats, alerta, tan sols un 10% van arribar a dedicar-se a cantar. Ai. I d'aquest 10%, només un 1% es van fer famosos.
No ho puc creure.
És que és molt fort. Això ens deixa amb aproximadament 1.000 castratis en tots aquests 300 anys famosos. Ni un més. És una ínfima part de tots aquells que ho havien fet eren admirats, perquè la resta, amb sort, acabaven a l'església, perquè sobre, atenció, un cop fet, si no tenien èxit... Passaven uns estigmes.
Clar,
per ells.
Tu diràs.
Però bèstia, vull dir que tenien prohibit casar-se legalment. No podien contraure matrimoni. O sigui que, si no cantava, aquesta gent acabaven o de sacerdots o monjos, o a corals en petites parròquies, i això si tenien sort.
Clar.
Perquè si tenien mala sort, es dedicaven directament a la prostitució.
Ai.
Perquè no tenien una altra.
Tot això, Maria, al final estaràs cansat de mi de que ho anomeni, però saps que hi ha una meravella de pel·lícula que es diu Farinelli, l'último castrati.
Correcte.
I ho explica molt bé, tot això, eh?
Super,
el fenomen dels castrati ho explica
bé.
Molt bé.
És una pel·li del 94, que si us interessa el tema us ho recomano molt, molt fort, perquè és una passada, és una passada. Vinga, va, anem ara con la parte morbosa. És que tiene que estar. Començarem amb la part tècnica i poquet a poquet ens anirem ficant, i els que sigueu així una mica aprensius, no escolteu aire, perquè no era un procés agradable.
Sí, escolteu, sí, la, escolteu la ràdio, escolta'm, que n'aprendrem
no, sí,
tots plegats.
Sí, sí, d'acord, perdó, perdó, escolteu, parlem. No, bueno, va.
Va, som-hi.
No és agradable, però s'ha de saber, perquè clar, així era. Primer, una mica d'informació bàsica sobre els registres i tessitures, perquè ens entenem tots. Mm-hmm. Vale? Parlem dels registres dels homes. Els nois, abans de fer el canvi hormonal, tenen el que s'anomena, que dèiem, veu blanca, que és la del nen, la que tant s'assembla a la femenina, aquella veu blanca que dèiem, que és molt fina, molt delicada, molt aguda. Què passa? Quan ja fan el canvi, es converteixen, per ordre de tessitura, de més agut a més greu, en tenors, barítons i baixos. Mm-hmm. Com anava la cosa? La castració es feia just abans de la pubertat, amb la qual cosa, entre els 7 i els 12 anys, catacam, tijeretazo. I existien dos mètodes, a part de l'extirpació de huevos fuera directament. Sí. ¿Vale? El primer consistia en tallar els conductes que desembocaven en els testicles i aquests, amb el temps, s'anaven atrofiant, com que se iban secando perquè no regaven.
Val.
¿Vale? Que aquesta encara. Però és que hi havia una segona, i aquesta és molt bèstia, i és que...
Aquesta és la que surt a la pel·lícula. Aquesta que explicaràs ara és la que surt a la pel·lícula.
Posaven els testicles en llet per estovar-los. Els posaven en remull en llet per estovar tot allò. I després els pressionaven fins deixar-los completament aplastat.
Ai,
o sigui, los cogia, los reblandecían i...
Ai.
No, és molt fort.
Pobre gent.
No, és molt bèstia. És molt... Nens de 7 anys. Clar, és clar, que és clar. Molt fort. És que és molt fort. I a mi, evidentment, com per suposat, les mesures higièniques eren nul·les.
No estem parlant d'una època que no hi havia ni...
No, estem parlant del segle XVI. Que, no, espera, que t'echo alcohol. Què alcohol? Què alcohol?
Te voy a dormir. No.
O sigui, de fet, és que eren molt pocs els nens que tenien la sort de fer-ho amb un cirurgià, perquè todo era així a lo bruto. O sigui, tant és així que durant aquella època, a Itàlia, estava tot plegat de barbaria amb el cartell de aquí castramos limpiamente.
Ai.
Però plegat, eh? O sea, oye, ¿me puede afeitar y cortarle los huevos al niño? O sea, es que es, bueno, es que es molt fort. És molt fort. No, és molt fort.
És bèsties. No, sí, no, ara riem.
Riem, però era un autèntic però... malson sanitari.
No t'hagués agafat en aquella època.
No, de fet, saps? Evidentment, molts nens morien a posteriori a causa de les infeccions. O sigui, que era un procediment bèstia. Què passa? Els nens castrats que sobrevivien i tiraven endavant, no acabava aquí la cosa, sinó que eren internats en conservatoris durant 10 anys. Què feien allà? Doncs els ensenyaven a respirar amb un mètode molt particular amb el propòsit de garantir una tècnica vocal única. També els ensenyaven a fer els ornaments i coloratures, que són aquests gorgoritos que nosaltres diem, que eren tan populars durant el barroc i que eren imprescindibles. Sí. I, per últim, a tocar algun instrument. Però, mira, per complementar.
Ja que hi som, no?
Ah, exacte. I un cop preparats, doncs, ja podien cantar a l'església o a l'òpera. Així que, com veieu, el procés no és te los corto y cantas como los ángeles. No. No era gens fàcil, ni molt menys ràpid, i tot i la castració, o sigui, ningú et podia garantir l'èxit. Ni castració ni formació. O sigui, podia donar-se bé o no.
Clar.
O sigui, era un poc una loteria. Perquè, a més, tot i que durant l'època hi havia moltes òperes escrites per Castrati i per grans compositors com Händel, els sous i les condicions no eren ni de lluny tan bolles antes com ens podem imaginar, perquè sí, pensem en Farinelli, que era una figura famosíssima, però és que no se ganaven tan bé la vida, tampoc. Clar. No, perquè, a més, ho hem parlat moltes vegades, les temporades d'òpera d'aleshores no duraven tant com ara.
No, eh?
En absolut. O sigui, la temporada típica d'òpera, aquí que tenim tot l'any, que tenim pràcticament 9 mesos, doncs duraven 4 mesos a lo sumo. Amb això estem dient que la majoria de cantants, amb molta sort, com a molt, podien estar cantant durant 6 mesos l'any.
Mare de Déu.
Clar, amb la resta de la seva vida, pues, ahorra, haz lo que puedas. Clar.
Això és que tenien èxit, clar.
Els que tenien èxit, els que tenien sort.
Aquell 1%,
eh? Correcte, aquell 1%. O sigui, que la vida dels castrati semblava com... Ay, sí, he visto la luz, es un poco... Me voy a hacer streamer.
Clar.
Però, en fi, d'igual. Ara he pensat en streamers aplastats, d'igual. Bueno, qüestió, que s'havien de buscar molt fort la vida, a menys que fossin superestrelles com Farinelli.
Joan Maria, que avui quan ens has dit parlarem dels castrati, jo he buscat directament Filip Jaroski, els he ensenyat els membres de l'equip, i més d'un membre d'equip m'ha dit, això és un home?
És que és increïble, és molt fort.
És increïble.
I conserva ambos testículos, por cierto.
Sí.
És que és molt important deixar-ho clar, que no hace falta la barbàrie.
Sí.
Vinga, va, parlem una queda d'aquestes superestrelles, perquè sí, també hi eren. I és que, com dèiem, probablement el cas més famós és el de Carlo Broschi, més conegut com el que dèiem, Farinelli. I és un cas ben particular, perquè aquí no parlem d'un nen pobre que els seus pares proven sort, o un nen prodigi, no, res per l'estil. Ell va ser un noble que a partir d'un accident muntant a cavall és aquí on li van haver de fer l'operació. El cas és que el paio tenia molt i molt de talent i per sort o per desgràcia aquesta castració va donar la volta a la seva vida. Es va fer immensíssimament famós, va viatjar per tota Europa, era un dels artistes preferits de la reialesa espanyola, fins a tal punt que Felip V va considerar que l'art de Farinelli l'havia tret d'una depressió i gràcies a això el va nomenar primer ministre.
Espanya?
Espanya.
No tenia ni idea, això.
T'ho ben juro. Creia, oye, me has sacado de la depresión con esta voz angelical.
Mira, escolta'm.
Oye, toma, primer ministro. Coses de la vida.
Farinelli, si em deixes que se li atribueix molt aquell cant de Händel, precisament a la Shakiopianga, i em sembla que no el va cantar mai, diria.
Jo no tenim dades.
Diria,
no, és que es diuen moltes coses. Jo de lo que no tengo datos no hablo.
Em sembla perfecte.
Está ahí. Lo que queráis creer está bien. Vinga, va, perquè Farinelli què va passar? Que es va convertir, el que dèiem, una super mega estrella. Era una icona, un ídol, i va amassar autèntiques fortunes. Va tenir infinitat de mans i va viure rodejat de luxe i admiració. Però, tot i així, gràcies a la correspondència vam saber que s'ho va passar fatal.
Sí, eh?
Ell no va ser feliç en cap moment. Tenia una vida com super solitària, molt melancòlica, se sentia profundament estigmatitzat per la seva condició, no va poder tenir mai família, sentia que les relacions d'amistat que tenia les tenia per interès, que ningú l'estimava de veritat, se sentia una espècie de bestiol en un món... Era Copito de Nieve. Saps? I no es va sentir mai feliç i era multimilionari a mans de dojo, pasta, luxes, riqueses, així que no, ser castrati no mola de cap manera. Bueno, el Farinelli, saps que he dit que tenia mans de dojo?
Sí.
A molta gent em pregunta, clar, aquesta gent, pobres, ja no tenien... Pues no, es van convertir en icones sexuals de l'època. Clar, jugaven...
No calien altres coses.
En absolut. No. És que, a més, clar, tenien aquella aparença andrògina i altres qüestions que ja podeu imaginar, que hoy la llamaríamos sexotàntrico, ¿vale?
Però, sí, és així.
I mira, una anècdota molt curiosa al respecte. L'any 1766, un castrati, Justo Tenducci, es va fugar amb una nena de 15 anys de la noblesa irlandesa. Què va passar? Que el pare d'aquesta els va perseguir, els va atrapar i va ficar aquest paio a la presó.
Ai.
I aquí un pensa, bueno, la seva popularitat va caure en picat. Res més lluny de la realitat. O sigui, aquesta noia havia escrit unes cartes on deia que havia estat el millor i únic amant que havia tingut, que era una cosa terrible. I aquest senyor va sortir de la presó i va... És una de les, té gairebé tantes amants com Casanova i gairebé tants contractes com Farinelli.
Una mica els Satisfyer de l'època, sí.
Absoluta. És que és molt fort, eh? És que és... Però sí.
Sí, era així.
O sigui, fem risis.
No, però sí, és així.
Sí. No, i a més hi ha una altra molt curiosa, i és que Casanova va caure en braços d'un castrati.
Sí?
Ahà!
Ho sabia, això.
Home, aquesta és molt bona. El castrati es deia Bellino, i va passar que va caure rendit als seus peus, fascinat, clar, per una part per aquesta veu, després el seu aspecte, aquella cosa andrògina, però era un home, però semblava una dona, però aquella veu, aquella força. Però aquesta anècdota té trampa, i saps per què, Joan?
Ai.
Perquè quan es va posar per feina va descobrir que aquest Bellino era realment Teresa Lanti, una dona disfressada de castrati per burlar la llei que prohibia cantar a les dones.
Patapam.
Sí. Així que echa la ley, echa la trampa.
Santo.
Pues sí, molt fort. Sí, però
escolto, bueno, això, escolto sí, aquests gorgoritos
sí, i... És molt fort, és molt fort, és molt fort. Bueno, anem ja una mica al final d'aquests castrats, perquè després de 300 anys ja n'hi havia prou. Mm-hmm. I això es produeix al segle XVIII. Al fi, el papa Pius VI revoca la prohibició de Sixto, les dones tornen a cantar, els castrats i comencen a passar de moda i entren en el terreny els falseistes, el que ara anomenem contratenors, mm-hmm. és a dir, homes que poden arribar a tenir aquesta tècnica conservant la integritat dels seus cossos. Així que els últims castratis als escenaris operístics daten de la primera meitat del segle XIX, però va passar que l'Església encara els mantenien a la capella pontifícia fins l'any 1913. Ja què va passar? Clar, els tenien en allà. Alguna cosa havien de fer. Així que quan van fer una bula que ja prohibia els castrats, van dir, no haremos como con las mujeres, que las hemos echado de pronto. No, eso no se hace. Així que els van permetre continuar cantant, però amb la condició de que havien de viure fins l'últim dia de la seva vida dins del convent del Vaticà. Així que l'últim castrati és Moreschi, que es va jubilar el 1913, marcant així el final d'aquesta pràctica tan terrible i que estem sentint ara i aquí. Això és una dada històrica brutal.
Maria Baroncova, moltíssimes gràcies. T'esperem la propera setmana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.